Hola, molt bon dia. Tenim amb nosaltres a Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Se mos sent bé, no? No n'hi ha cap problema.
Jo vos escolte perfecte.
Vale, perfecte. Doncs mira, jo venia a comentar un poquet el que hem llegit sobre la nota de premsa, i és que aquest any ha augmentat un 36% les alertes europees en productes hortofructícoles importants en matèries actives no autoritzades. A què creus que es deu aquest increment?
Bueno, és evident, no? L'increment que se fa en frontera a través del sistema de detecció ràpida d'alertes europeu, que és el RAP, lo que nos está indicando es que estos países terceros no nos pueden donar garantías de hacer enviamientos de productos hortofrutícolas al bloque europeo que no contingan materias activas prohibidas en la Unión Europea o que estiguen per dalt d'un límit màxim de residuo autoritzat. Al final el sistema lo que te está dient es que ese aumento del 36% en esos productos pues claramente nos va vore y detectar de que estos països no estan preparats per a fer enviaments en els mateixos estàndards de seguretat que els que produïm nosaltres. Per tant, nosaltres denunciem, no?, aquesta situació i estem treballant, no?, i pressionant la Unió Europea per a que posin mesures més contundents.
Vale, entonces això entenc que no té res a veure en... O sigui, jo per un moment he pensat, igual és que ara se fan més exàmens i per això han tret com este augment en l'últim any, no? Però m'estàs dient que no, que és directament que han utilitzat més.
Efectivament, no és que tinguem un augment de controls en frontera, perquè excepte Turquia, que precisament és el país amb més alertes tenim, que són 183, sí que té uns percentatges al voltant del 20 o el 30% de controls en frontera. Egipte, per exemple, és el segon país en més detencions, 68, i té controls aleatoris. La majoria de països tenen controls aleatoris en frontera. O sigui, vol dir que cada vegada que va passar un producte hortofrutícola al bloc europeu, aleatòriament se fa algun control i algun anàlisi a través del sistema de detecció ràpida d'aquestes alertes sanitàries, i si se detecta algo, entonces quan se rebutja. Però, clar, si tantes alertes tenim, 596, en el que portem d'any, això vol dir que... Europa no està donant-li garanties als consumidors europeus de que tot el que se ven en el bloc europeu importat tinga aquests estàndards de qualitat i seguretat que sí tenen els productes europeus. Per què? Molt evident, perquè el trànsit que n'hi ha de productes hortofrutícoles importats de països tercers és molt elevat i evidentment no van a controlar-ho tot. Però aquestes dades sí que són molt preocupants perquè fent controls mínims i aleatoris, pues són moltes alertes les que se detecten. Ahí és on nosaltres incidim, no?, que la Unió Europea, pues, lo que nosaltres proposem és que en els països on més detecció n'hi ha, per lo menos, o més alertes sanitàries tenen, s'incrementen aquests controls al 50%, controls d'identitat i físics en frontera de totes les frutes i hortalisses, i si durant un any, si durant 12 mesos, continuen en aquest increment d'alertes, pues que se suspenguin les importacions, perquè és evident que no mos donen ninguna garantia a tots aquests països. Si la Unió Europea no és capaç de fer això, pues al final estan favorint de que el consumidor no tinga les mateixes garanties en els productes que consumís que en el que produïm nosaltres, i una altra, n'hi ha una competència totalment desleial i de falta de competitivitat de cara als productors europeus, que fem esforços molt grans d'adaptar-nos a la reducció que ens marca tot el que és la política del Pacte Verd, i, sin embargo, altres països, país que tinguin carta blanca. Per tant, és totalment injust i contínuament nosaltres ho denunciem per a veure si la Unió Europea finalment dona passos importants en les clàusules espí, no?, que és el que més haureu sentit nomenar nosaltres, les clàusules espí.
Sí, ara et demanaré que m'expliques un poquet... Vale, sí, perdó, és que t'he tallat. No, res, jo t'anava a preguntar justament que quin impacte consideraves que tenia aquesta utilització de substàncies prohibides en productes que entren a la Unió Europea cap al sector citrícola, però, claro, ja hem comentat lo de la competència des d'allà i tal. Però ara has comentat que des de la Unió esteu proposant incrementar estos controls d'identitat i tal, com has dit, en països de Turquia i Egipte, no? Entonces, ¿tú consideres que eso es como una primera mesura a prendre o podría acaparar completamente el problema en su totalidad?
nosaltres tenim ahí dos punts de vista. Un punt de vista que jo crec que és l'essencial per equilibrar, diguem, els estàndards, que és que són les clàusules espill. O sigui, aquells compromisos de reducció de matèries actives que aplica la Unió Europea als productors europeus, estos països tercers adquirisquen aquests mateixos compromisos en reducció de matèries actives. Per tant, estarien tots competint en les mateixes regles del joc i al mateix temps estarien donant una major garantia al consumidor, perquè el consumidor al final és el que acaba consumint aquests productes alimentaris. No és normal que, per exemple, tu després te'n vagis a un lineal i agafes una taronja sud-africana o una taronja d'ací i tingués dos estàndards totalment diferents en quant a qualitat. Això no és just per al consumidor i tampoc és just per al productor, que nosaltres el que tenim és un increment de cost de producció molt elevat d'aplicar aquestes reduccions de matèries actives, tenim més dificultat, per exemple, en controlar les plagues i al final provoquen que tinguem un desperdici alimentari en camp perquè tenim fruita que no és comercial, i per això perdem competitivitat en el mercat front a aquestes agricultures que no tenen aquests estàndards tan elevats. I després, l'incrementar el control físic i identitari, que això és més burocràcia, en els punts d'inspecció fronterissa, faria que al final desestimaren aquests països o el fer enviaments o se ficaren les piles i cada vegada produïren d'una forma millor perquè no es detectaren tantes alertes en frontera, perquè, clar, si de forma aleatòria o controlant com a màxim un 30%, ja hi ha tantes alertes, imagineu-vos si es controlaren el 50% dels contingents de fruites i hortalisses en frontera. I serien moltíssimes més alertes sanitàries de les que estan eixint ara, i després ells tindrien que fer moltíssima més feina documental i de burocràcia en aquests controls d'identitat i físics que patirien. És superimportant que la Unió Europea al final a aquests països els apliqui aquestes mesures per a, d'alguna manera, tindre clar i demostrat, si ja no és prou en el que tenim, que estan fent-ho molt mal. I com estan fent-ho molt mal, pues, n'hi hauria que corregir aquesta situació. Si no, això és insostenible al final.
No, home, claro. I enganxant un poquet en el que ens has comentat abans de les clàusules espill, podries comentar-nos, és que jo ho estava llegint i no sé si m'estava entrant bé de què era, i voldria que tu que ets una persona sabuda en aquest tema, que m'explicaves un poquet en què consta i jo que sé quines contribucions tenen a millorar la nostra seguretat alimentària.
Bueno, és molt senzill, no? Al final una clàusula espill realment t'està ja, en el nom t'està dient el que busques, no? O sigui, allò que veus reflejat en l'espill és el que tenen que fer els altres països. O sigui, nosaltres tenim una reglamentació i uns estàndards per a produir que són els més elevats a nivell mundial per a donar una per a agricultures més sostenibles i una altra donar major seguretat alimentària a tots els consumidors. Si nosaltres som capaços de fer-ho i d'aplicar-ho, per què no tenen que fer-ho el resto? O sigui, és tan senzill com això. Tots els compromisos que nosaltres adquirim, que s'adquirisquen els països tercers si volen vendre en el bloc europeu, si volen anar a un altre lloc que es donen major latitud, pues allà ells, però si volen vendre en el bloc europeu, lo normal és que la Unió Europea estandarditzarà aquestes mesures per a tots. Lo que jo faig, que ho faig en els demés també, si algo és roïna així, si algo és roïna així, una matèria activa és roïna així per el motiu que ells diguen, fora també ho serà, no? Pues, per tant, més senzill que això, no n'hi ha res. Ahí és on n'hi ha que atacar a la Unió Europea i dir-li que no està fent unes polítiques adequades perquè nosaltres siguem igual de competitius que el resto. I si no és roïn, pues que ens donen l'actitud a tots.
Claro, no, és de veres. I ara ve una qüestió que estic, i és que per què, que no sé si em sabràs respondre, però per què aquests controls que tu dius que són aleatoris no se produeixen en, justament per intentar evitar això, no? No se produeixen, jo què sé, ve un cargament sencer d'Egipte, Turquia o on siga, per què no se fa en una d'aquestes aleatòries, sí o sí? O sigui, encara que siguera com analitzar tots els cargaments que venen, saps? Però això no se pot fer d'alguna manera? És molt car o com va?
No, això és molt senzill. Europa en aquests moments està primant i està favorint el comerç. El comerç volen que siga fluid, que siga ràpid. I per tant, per tindre un comerç fluid i ràpid, quan menys control identitari i físic facen en frontera, pues tot va molt més ràpid. Per això Europa avui en dia fa moltes polítiques pensades en el comerç i pensades en les grans empreses importadores de productes de tercers països. I no fa una política de protecció, diguem, dels productors europeus i del consumidor europeu. Mos exigís molt als de dins, però exigís molt poc als de fora. Per això nosaltres insistim tant. Lo normal és que el sistema de detecció ràpida, que és el RAF, que és, i s'alerta quan salta en Bulgària, per exemple, automàticament salta per als 27 estats membres. Tots saben que hi ha hagut una detecció i una irregularitat en un contingent. Clar, el sistema és molt bo, però el sistema n'hi ha que implementar-lo en més recursos econòmics i més personal per a poder incrementar fins al 50%, almenys aquells països que ho estan fent molt mal i està demostrat, el 50% dels controls físics o identitaris en frontera. Ahí està la clau, que tenen que reforçar un sistema que és bo, tenen que reforçar-lo, perquè si no, al final, sí, tens un sistema que te detecta X alertes sanitàries al llarg de l'any, però és totalment insuficient.
Claro. I per part de la Comissió Europea, a curt termini, què esperàveu? Perquè jo havia dit que estàveu com proposant un tancament de les importacions que superaven, crec que era el 5% en les alertes durant 12 mesos. Això és viable o...?
Sí, nosaltres el que li estem dient és que incremente primer aquest percentatge als països que més detencions apleguen, com per exemple Turquia i Egipte, serien dos països, n'hi ha altres, però serien dos països prioritaris. Si tu incrementes el 50% de controls i veus que durant un any encara s'augmenten més les deteccions en alertes en un 5%, automàticament que tancaren les importacions d'aquests països. Alguna mesura correctora té que aplicar la Unió Europea quan un altre país tercer ho està fent mal. Si no li apliquen una suspensió temporal de les importacions fins que ho facin millor del que estan fent, pues difícilment anem a corregir aquesta problemàtica que portem anys i anys treballant i denunciant de que hi ha moltes alertes sanitàries en frontera i pareix que des de Brussel·les pues, no tinguen massa interès en corregir aquesta situació.
Home, clar. I pel que... Bueno, estava jo també llegint així en la nota de premsa i demés, i és que ha quedat de veure que productes, perquè nosaltres parlàvem a nivell europeu, no? Però estic veient que productes que igual se venen en el nostre país, en Espanya, no se podrien vendre en altres parts d'Europa. Això per què? Perquè nosaltres sí. Com a país tenim més...
No, ahir nosaltres, en aquest context, per a que ens entenguem tots, en aquest context nosaltres, en cítrics, ara quan... estos mesos que venen cítrics de l'hemisferi sud, concretament de Sud-àfrica, anem a esliniar els espanyols i agafem malles de cítrics de sud-africans, els portem a analitzar i quina és la sorpresa que ens encontrem. Que apareixen de mitja 8 matèries actives en eixa malla de taronges. Quan amb l'altre la declaració responsable que ens fan firmar els supermercats per servir-los, com a molt poden aparèixer 3 o 4 matèries actives sempre dins d'un límit màxim de residu, evidentment. Com és possible que quan estem parlant de cítrics procedents de Sud-àfrica la mitja siga de 8? Hem encontrat fins inclús malles en 12 matèries actives. Sí, en un límit màxim de residus correcte, però 12 matèries actives en un quilo de taronges. Clar, això a mi no me deixen fer-ho. Per què li ho deixes fer a un altre? La denúncia en aquest sentit va en la línia de que supermercats i hipermercats espanyols són més laxes en lo de fora que en lo de dins. Tornem a estar en lo mateix. Claro, com ells, nosaltres sí que li podem donar aquesta garantia de fer-ho bé, pues mos ho exigixen, però si ve de fora no, això no pot ser. Els supermercats tenen que ser també més responsables i als seus proveïdors dir-los que quan vinguin les taronges de la procedència d'on siga, complisquen també els mateixos estàndards que jo complís. Hasta inclús molts supermercats que no són espanyols, diguem, són, per exemple, alemans, supermercats alemans molt potents, així te deixen en Sud-àfrica, bueno, en aquestes estrangers de Sud-àfrica hem vist que tenen més matèries actives de lo que realment permetrien vendre en Alemanya. En Alemanya són més estrictes i aquí en Espanya són menys estrictes. Claro, aquestes coses no se poden permetir, n'hi ha que denunciar-les i n'hi ha que pressionar també a supermercats i hipermercats que tinguin també estandaritzat aquest criteri, no?
Sí, claro, y además sí, es que todos estamos dins de la Unión Europea. Pues moltes gràcies, Carles, per explicar-nos un poquet la situació que tenim a dia d'avui i no res, demanem per a tota part com a productors i per la meva com a consumidor, que se regula això i denunciem la situació. Moltes gràcies, Carles Peri, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Adeu.
Habrá que inventarse una guarida.